Parlem d'hoquei amb Josep Gomà. Els dimecres, a 8:45 del vespre, tota l'actualitat de l'hoquei a Ràdio Vilafranca. Parlem d'hoquei amb Josep Gomà.
Bona nit, ben retrobats de nou a la sintonia esportiva de Ràdio Vilafranca. Parlem d'hoquei, el programa d'hoquei que pretén parlar dels equips i de la gent de casa nostra. Comencem amb els principals titulars. A una jornada final de la Hockey Lliga, el Calafell que guanyava a Sum i el Noia que queia derrotat en el seu desplaçament a Voltregà. A l'Hockey Plata, empat del Vendrell en el seu desplaçament a Congrés i derrota del Patí, que va desaprofitar. Jo crec que ja difícilment queden tres partits, tornarà a tenir l'oportunitat de que s'hagués pogut posar amb una victòria davant de Barcelona en segon lloc de la classificació. Repassarem l'Iberdrola a una jornada també del final i la Nacional Catalana masculina i femenina amb algun altre resultat sorprenent. Primera catalana, segona i tercera, esperem poder-hi arribar al màxim possible. Saludem els nostres companys. Jaume Boquera, bona nit.
Hola, què tal? Bona nit.
Jordi Granell, bona nit.
Hola, bona nit.
Raimon Mascaró, bona nit.
Hola, bona nit a tothom.
Doncs bé, comencem per feina i poder la notícia de la setmana era el passat dijous, em sembla la tarda, es confirmava la sanció al Calafell pel seu veí en alineació indeguda de Virgili el dia del Sum. Jordi, era dijous a la tarda, em sembla, quan ho van comunicar.
Sí, correcte, dijous saltava la notícia i per tant, doncs bé, el Calafell es troba que doncs, en qüestió de dies doncs, passava doncs, de ser una mica el denunciant, a ser el denunciat i condemnat, perquè doncs, bé, aquesta denúncia del Sum doncs, ja feia mesos que s'arrossegava, la federació li va donar la raó al Calafell, però bé, doncs, així com el tema de les sets que ja vam comentar la setmana passada, doncs, veurem com acaba, doncs aquest finalment doncs, el TAT va decidir donar-li la raó al Sum i per tant doncs, bé, li van treure 3 punts al Calafell, donar-li el Sum i a més doncs, un 10-0 a favor, que això doncs, fer doncs, que bé, doncs, el Calafell perdés la quarta plaça, que ja no depengués de si mateix per ser quart, però bé, doncs, arribava el dissabte i tornava a canviar les tornes, perquè el Calafell va guanyar, el Reus perdia, per tant, doncs, torna a estar com estava. Això sí, el Sum, doncs, bé, doncs, tot i la derrota amb el Calafell, doncs, que segueix tenint opcions encara doncs, de quedar en el desè lloc i, per tant, doncs, enfrontar-se en aquest play-off contra l'Alcoi.
Doncs, bé, en aquest cas, aquesta possibilitat pot ser remota o és possible?
Bé, tenint en compte que el Ribas juga al Palau, que en principi doncs, hauria de guanyar el Barça aquí, i que el Sum visita la pista del Sant Just, que ja ha baixat, doncs podria ser perfectament que el Sum guanyés el seu partit, el Ribas perdés, i per tant el Sum avancés el Ribas a la classificació, que això també implicaria, si el repartiment de places europees continua com aquesta temporada, que el Sum passaria a jugar a Cercs i el Ribas passaria a jugar a la Trofi. Per tant, doncs, també seria un canvi important en aquest aspecte.
Tot i així, no, el Sum no arriba a play-off pel títol.
No, seria el play-off aquest del Novell de Zè, que bé, doncs fa uns anys es va establir per decidir l'última plaça europea, però clar, com que es va crear aquesta nova competició de la Trofi, doncs és un play-off que queda una mica desfassat, perquè al final són dos equips que van a Europa segur i per tant doncs, no serveix gaire de res.
I que a més han de jugar.
Exacte, és un play-off a 3 partits que, bé, potser inclús potser et surt més a compte quedar 11, vas a la Trofi i ja descanses fins a la temporada següent.
Coses del hockey. Repassem el Calafell amb ganes, sortia a Sum i superava de forma clara i contundent a l'equip gironí.
Sí, així com els despatxos, doncs, hi ha hagut frec a frec durant mesos, doncs aquí doncs, a la pista doncs, no hi va haver color. El Calafell doncs, va golejar i en un partit que bé, doncs, no va tenir massa història perquè el Calafell va ser molt superior, tenia moltes ganes pel tema aquest de la sanció i fins i tot els 10 minuts que va estar any que doncs, no sé si expressament o no doncs, feia sortir Virgili, el protagonista de la sanció, per jugar els 10 minuts. Per tant, doncs, bé, doncs, el Calafell que doncs, va fer jugar tothom, fins i tot també doncs, a Ixac, que doncs, entrava en aquest partit com a substitut de Carles Domènech, que estava sancionat per Blaves, doncs, també va fer un golet. Només va quedar marcar sense marcar Gepi, que ho va intentar fins al final, però no hi va haver manera, però bé, doncs, la resta doncs, tots van marcar i tothom doncs, va aportar a la seva manera.
Jordi, ai, Raimon, tu que ets un home delegat, aquest afer de les fitxes, Déu-n'hi-do, l'enrenou que ha portat aquest any.
Doncs sí, i aquest cas del Calafell no ha estat l'únic. Recordem que hi ha hagut diversos casos, com el del Vilassana, com el del Palafrugell a Plata. Vull dir que és un tema que els delegats o els clubs no saben els reglaments o alguna cosa passa, perquè el que no pot ser és que des del principi de temporada, el juliol, el reglament està penjat, amb la qual cosa doncs, un delegat ha de saber la normativa per 15 jugadors. O sigui, és a dir, si l'entrenador vol fer jugar algun jugador que no pot jugar, el delegat l'ha d'avisar i dir, escolta, aquest jugador no pot per X motius, que si porta partits a sota, que si té targetes, si s'ha alineat, o el que sigui. Doncs amb la qual cosa els delegats haurien d'estar més per la feina en aquest sentit.
És que jo crec que poder hi ha massa tipus de fitxes.
Bueno, sí, el tema de les fitxes ve relacionat amb els partits que pots arribar a jugar a la categoria inferior i automàticament passes a sobre, bueno, coses d'aquestes, que tot això està especificat en el reglament. Però qual cosa, és a dir, per exemple, no pot jugar amb 5 autonòmics, però sí pot jugar amb tot l'equip júnior, si vols. Amb la qual cosa, estem parlant que l'autonòmic és la categoria suposadament inferior a la sènior o a les hockey lligues, sigui plata o sigui l'hockey lliga de sènior, la d'or, doncs, diguem-ne, i és la categoria automàticament de sota i no pot jugar amb jugadors de només màxim 4, no pot jugar amb 5, ja estàs ja en l'inici indeguda, tipus el que li va passar al Palafrugell i aquestes coses. I llavors amb júnior, que és la categoria, dos categories sota, que és la més gran, després ja passes a sènior, aquestes autonòmiques, podries fer un equip de 10 jugadors júnior i jugar automàticament i sense cap problema a les hockey lligues. Són coses del reglament que els clubs, en principi, no s'haurien de poder queixar, i si es queixen, s'haurien de queixar a l'Assemblea per modificar aquest reglament. Amb la qual cosa, doncs, diguem-ne que els clubs, si el reglament és el que hi ha, és per complir-lo, t'agradarà o no t'agradarà, però és per complir-lo, i si no t'agrada, doncs a l'Assemblea demanes i que s'intenti canviar amb votacions de la resta de clubs.
Difícil, difícil.
Home, no, jo no ho veig tan difícil, eh? No, el reglament està allà, s'ha de complir, punto.
Home, jo em vaig mirar a la catalana els partits que havia jugat Virgili amb el Calafell i havia jugat 10 en una categoria i 3 en una altra. Per tant, són 13. Si només no podia jugar 10, es va passar de 3. Bueno, pues bé, elemental, no sé, jo... Era així en Jordi, també?
Sí, eren 12, crec, però, a més, jo voldria afegir que aquí no només queda retratat el Calafell, el que queda retratat és el Comitè de Disciplina de la Federació, que va desestimar en el seu moment la petició del Xum, i al final el TAT és qui ha fotut la cleca.
Perquè això ha anat una mica més amunt, un pas més.
Per això mateix, vull dir que al final aquí també jo crec que el Comitè de Disciplina, doncs, també, que és el que ha de vetllar precisament perquè compleixi el reglament, doncs en aquest cas doncs, no el va fer complir.
Tampoc no deu saber les fitxes que hi ha.
Bueno, segons tenia entès el comitè disciplinar, no sé com és actualment, però fa uns anys enrere sí que ho era. Ara no em facis dir qui el forma, però crec recordar que fa uns anys enrere eren uns abogats. Els abogats els hi passaves el problema que hi havia o la redacció de l'àrbitre que havia posat en l'acte. Aquests advocats o el comitè, si hi havia alguna persona més, ho desconec, però tenia entès que era això, es llegia l'acte de l'àrbitre, m'hi comparava amb el reglament i deia pues, aquesta sanció, el que escriu l'àrbitre, equival a X partits de sanció, X partits o X diners de multa o el que sigui. I ells de hockey no hi entenien gens. Si ells llegien, per una banda, el que era la redacció de l'àrbitre, i la comparaven amb el reglament, i ells feien. I tant els hi feia si l'equip era el Calafell, si era el Xum o era el Barça. O sigui que ells llegien i actuaven. Això era el que era abans
el comitè. Se suposa que el comitè aquest tenia les actes a mà per poder-ho veure.
Entenem que sí.
En fi, una anècdota més d'aquest món de l'hoquei. Anem, Jaume, el noi, el seu desplaçament a Voltregà.
Sí. Doncs
jo crec que el 6-0 era sorprenent. No sé...
Sorprenent i tampoc reflexa el que va passar a la pista. Ja ens ho explicarà Carlos Cortijo després, però bueno, la veritat és que el noi va sortir amb moltes ganes, sabia el que s'hi jugava, amb una primera part prou correcta, els dos equips marxaven amb 8 faltes, això ho deixo a tall d'anècdota, el partit acabava amb noi a 16 faltes i el Voltregà amb 9, però al minut 22 i mig, em sembla una cosa així, Àlex Rodríguez fa un gol una mica de sort, i posava el 0-1, l'1-0, que es anava al descans. A la represa, el Noia, una mica desordenat, ho anava provant, una mica les armes de Voltregà, que són la contra, els hi anaven sortint, i cada vegada que arribaven, la bola que se'n anava dins, i malauradament es va acabar en 6-0, com podia haver acabat una mica més, i el Noia va tindre ocasions, però que aquell dia no hi havia manera.
I ara
cal dir que al minut 5 i al 7, el Noia va tindre dues penes penals a favor, que no els va transformar, amb el 0-0 marcador.
El que ara queda clar és que encara el Calafell no té segura la quarta plaça i que el Noia sí que serà setè.
El Noia serà setè, però no saben qui jugarà.
No saben qui jugarà. De fet, depèn
de Barça
i Liceu, però segur que serà el Barça. Sí, sí, són, és un partit agermanat. Escoltem el que ens deia Carles Cortijo a l'acabar aquest partit a Voltregà.
Estem en Carles Cortijo, al final d'aquest partit. Hi ha partits que et trobes un porter que té el dia i no hi ha manera de foradar-ho, no? Jo crec que avui ha sigut un d'aquests.
Sí. Bueno, primero felicitar al Voltregà por la segunda vuelta que ha hecho espectacular. Estaban en una dinámica muy positiva y han conseguido al final ganar el partido. Nosotros hemos hecho una primera parte, creo que, de las mejores de todo el campeonato nuestra. Nos ha faltado el acierto. Ellos han tenido ahí con Alex dos minutos de inspiración suyo y ha marcado diferencias. Luego el problema de la segunda parte, hemos generado muchísimo la primera, muchísimo, no entraba, pero bueno, teníamos, lo hemos dicho en el descanso, teníamos que tener paciencia y no precipitarnos. Y bueno, y ahí ha habido mucho contraste, la primera y la segunda. La segunda hemos empezado a cometer errores, nos hemos empezado a precipitar y ellos son jugadores con mucha calidad y que están en esta dinámica positiva y nos han matado a la contra y nos han cerrado el partido.
Ara tocarà fer matemàtiques pel play-off, queda una jornada i el partit de Lleida encara està en marxa.
Sí, bueno, sinceramente nos da un poco igual. Ya llegados a estas alturas, el que nos toque, pues intentaremos hacerlo lo mejor posible, darlo todo. Estoy seguro que vamos a competir. Creo que el resultado de hoy no refleja, porque los jugadores han tenido muy, muy buena actitud. Lo que pasa que, bueno, pues está en los momentos estos de acierto. Su portero ha hecho un partidazo. Nuestros jugadores lo han intentado. Y yo creo que es un resultado muy desorbitado para lo que ha pasado en la pista.
Yo ahora tú anava a dir, el resultado no refleja lo que ha pasado en la pista.
No, porque hemos tenido iniciativa, hemos generado, pero bueno, el deporte es así, hay que dominar las áreas, ellos las han dominado mejor, están con una línea de la segunda vuelta espectacular, y felicitarles, nosotros hacer autocrítica y preparar bien ahora lo que nos viene.
El que ve, el play-off, però encara aquest partit, el dia 1, a un quart de 8 del vespre, davant del Caldes, i una anècdota a la porteria del Caldes, Xus Fernández, que s'acomiada del hockey en actiu i que s'acomiadarà
a casa, a més, sí. Vestint, defensant la porteria contrària i, bueno, allà el tindrem.
Doncs deixem l'hockey lligui i anem a La Plata. Desplaçament del Vendrell a la pista del Congrés, un partit viu, empat a 5 i res, alguna cosa a destacar, Jordi?
Bé, que veníem del derbi que havia sigut vibrant i aquest partit també ho va ser. De fet, en 6 minuts ja el marcador era de 2-2, per tant doncs ja indica una mica doncs, el ritme alt que s'està veient en aquest inici. De fet, els dos entrenadors en 12 minuts havien completat tota la rotació per aquest ritme alt que comentava. Abans del descans, el Congrés encara faria el 3-2, a la segona part semblava que es complicava perquè el Congrés encara faria un gol més, però una blava Cerezo ho va canviar tot, perquè això va donar vida al Vendrell, que va aprofitar la superioritat numèrica per fer dos gols, de Magí i de Lluís Ferrer, fins i tot n'hauria pogut fer algun altre per posar-se per davant. De fet, és l'únic que li va faltar al Vendrell, posar-se per davant, per acabar de creure això que podia treure els 3 punts. Però bé, després doncs, el Congrés doncs, va fer una directa, però es va tornar a posar per davant, el 5-4, i a l'últim minut ja doncs, el Vendrell, doncs, gràcies a una altra seguretat, en aquest cas de 5 contra 4, 15 segons pel final, Aldo Velasco feia el 5-5 definitiu, un resultat que bé, doncs, malauradament doncs, no serveix de gaire perquè doncs, el Vendrell segueix a 6 punts del play-off, però amb una jornada menys, per tant, doncs, ja pràcticament impossible seguir doncs, en aquesta lluita.
Doncs un Vendrell que empatava amb el pis del Congrés, de Sergi Porcet, feliç, content, de Raimon.
Bé, el Sergi, com s'havia posat per davant el 5-4, però que a falta de pocs segons el Vendrell li va empatar, doncs la cara li va canviar una mica. Però bé, després al final del partit vam estar parlant amb ell, que és el que deia, no?, que podíem haver guanyat, però bueno, que el ser un partit així trepidant, ràpid, amb ocasions a banda i banda, doncs i petits detalls, com per exemple això que ha explicat el Jordi, no?, del 4-3 que el Vendrell va aconseguir els dos gols i va poder empatar, doncs és el que deia el Sergi, no? Ens han fallat aquests petits detalls, però que podíem haver guanyat, sí, però bueno, l'empat doncs, el donava una mica per bo.
I el Patí Vilafranca, que s'enfrontava al Futbol Club Barcelona, començava molt bé el partit, 2-0 favorable al Patí, diferents alternatives en el marcador, i a la recta final, quasi com el partit a la pista blaugrana, el capgirava el marcador i es posava amb aquest 3-5. Un Vilafranca que tenia les baixes de Jurado i Marc Izquierdo i que, doncs, crec que per dia hi ha una oportunitat. Falten tres partits i perdia una d'aquestes oportunitats. Ara l'Espanyol ja s'ha posat per endavant i serà complicat poder doncs, tornar a posar-se en aquesta segona posició, que és la que et permetiria fer el partit doncs, de promoció per pujar de categoria. Escoltem el que ens deia Sito Expósito a Xavi González a l'acabar el partit.
Amb Sito Expósito, bé, Sito, un partit d'aquells que comença tan bé, amb 2 minuts i mig et poses 2-0, però que a la vegada és una mica enganyós, no? Però bé, s'ha hagut de treballar i de valent amb un equip que no ha perdonat res i a la segona part la sort jo crec que ha sigut esquiva el Vilafranca.
Bé, el partit ha començat molt bé, nosaltres hem començat molt posats, hem tingut la pilota, hem deixat que el Barça la tingués, a més hem tingut l'encert de fer dos gols molt macos. Injust no gens, jo crec que hem sigut molt superiors, el que passa que era molt aviat, com perquè el Barça no vengués la seva pell molt cara. Bé, ells s'han ficat a treballar, han tingut la sort d'una blava molt rigorosa, que ho han fet molt bé, ens han fet dos gols, amb això ens han empatat el partit, però crec que nosaltres hem fet el partit que havíem de fer, hem sigut valents, hem generat moltíssim, però bé, la pilota parada nostra tampoc no ha entrat, la seva ha acabat decidint. Molts petits detalls que aquest any no ens estan sortint bé, o no ens estan sortint de cara, i ja està. I un Barça que avui venia amb baixes, nosaltres també tenim baixes, no ho oblidem, sobretot a nivell anímic ens està costant superar tot això, més que el que els trobem a faltar a la pista, però sí que és veritat que l'equip es va sentint ferit, coses que se'ns giren en contra i que a nivell emocional és difícil de gestionar.
Doncs proper rival del Patí, desplaçament a la pista de l'Sporting Alcoi, dissabte a 6:15 de la tarda, partit en directe per Ràdio Vilafranca. I anem a Serveis Mèdics Penedès, el trofeu al jugador més regular d'aquesta temporada.
Serveis Mèdics Penedès premia els jugadors més regulars del Digitècnic Pati Vilafranca Capital del Vi, Club Esports Vendrell, Club Esportiu Noia Freixenet i Club Patí Calafell. Trofeu al jugador més regular patrocinat per Serveis Mèdics Penedès.
Doncs comencem el que ens donava de si aquesta jornada, aquest trofeu de Serveis Mèdics Penedès amb la col·laboració del 3 de 8 i el Casino Unió Comercial. Recordem la festa final de la temporada 1 de juliol. A l'Hockey Lliga, aquesta jornada 25, el que ens deparava aquest Voltregà, noia.
Sí, aquí sumava 5 punts Xavi Costa, 4 punts Toni Salvador, 2 punts Pau Andreu, 1 punt Jan Cortielles.
La classificació general?
Pablo Nájera amb 57 és primer, només 2 punts per sota Toni Salvador i no està gaire lluny Martí Zapatera amb 51.
I anem amb el Calafell en el seu desplaçament a la pista del Sum.
Punts per Pujalte, 4 per Gavarró i un per Ixac i Gepi.
I la classificació general?
Encapçalada per Martí Serra amb 78, segon Folguera amb 53 i tanca el podi Marimón, que com els altres dos doncs, tampoc sumava i que es queda amb els 45.
Doncs anem a l'Hockey Plata. Comencem per aquest Digitècnic Patí Vilafranca, capital del Vi, Barcelona.
Aquí sumava 5 punts Aleix Ordóñez, 3 punts Matías Arnaez, 2 punts Roger Montserrat i 2 punts Arnau Ribas.
I la classificació general?
L'encapçala el porter Edu Jurado amb 63 punts, en segona posició el segueix Arnau Ribas amb 52 punts i tancant el podi en tercera posició Aleix Ordóñez amb 34.
I anem en el darrer partit d'aquesta jornada, aquest Congrés Vendrell.
Doncs aquí 6 punts per Magí Prats, 4 per Lluís Ferrer i un per Aldo i Palau.
I la classificació general?
Doncs amb aquest puntet Aldo, que doncs, es consolida com a líder amb 51 punts, segon Arques amb 34 i s'acosta Magí amb 33.
Doncs fins aquí el que ha donat de si aquesta jornada 25 a l'Hockey Lliga i 19 a la primera a la Plata.
Serveis Mèdics Penedès premia els jugadors més regulars del Digitècnic Pati Vilafranca Capital del Vi, Club Esports Vendrell, Club Esportiu Noia Freixenet i Club Patí Calafell. Trofeu al jugador més regular patrocinat per Serveis Mèdics Penedès.
I anem ràpidament a repassar ja les categories. La Lliga Iberdrola, la màxima de categoria femenina.
Doncs sí, aquí s'arribava la jornada 25 amb els següents resultats. Fraga 3, Palau 0, Voltregà 3, Benvibre 3, Telecable Gijón 11, Mieres 0, Vilassana 5, Sant Cugat 1, el Picat 3, la Roza 0 i Cerdanyola 1, Vigues i Riells 2.
La classificació, alguna sorpresa a la part baixa?
Doncs no, a la part baixa tenim l'Alpicat que ha pogut sobrepassar aquest les Rozes, amb la qual cosa es posa avant penúltim, ja que tenim Corunya que ja està sentit que ja no juga, i tenim el Mieres en penúltima posició, avant penúltima les Rozes, i en onzena posició per sobre, a dos punts de les Rozes hi ha l'Alpicat, a veure si aquest Alpicat el podem salvar.
Queda un partit, que és el proper cap de setmana, última jornada.
Doncs sí, si la repassem és la jornada 26, amb un horari unificat dissabte a la una del migdia, amb els següents partits. Benvibre, Fraga, Mieres, Manlleu, Sant Cugat, Gijón, Les Rozes, Vilassana, Vigues i Riells, el Picat, i Palau, Cerdanyola.
Doncs ho té bastant bé, perquè el...
Les Rozes, Vilassana, sona molt malament.
Sí, a veure si el Picat de la presidenta vilafranquina es pot acabar salvant i mantenir aquesta Hockey Lliga Iberdrola.
Jo crec que ho té bastant bonic, eh? Soc optimista, vaja. Anem ràpidament a Nacional Catalana Masculina, Jaume.
Sí, aquí els resultats dels equips de casa nostra. Aquest noia que perdia 5-6 amb el Voltregà, aquesta setmana tocava tot amb el Voltregà, i el Vendrell i el Vilanova que empataven a 5 amb un partit que jo crec a la zona baixa tots dos, que no deixava satisfets ni uns i els altres. Hauran de seguir remant per salvar-se. Però bueno, les coses estan així.
Aquí en aquesta categoria, Jordi, el Mollerussa, que ja és campió de grup, però que no té l'ascens assegurat, que hi haurà d'haver els partits de play-off.
Sí, exacte, el Mollerussa aquesta setmana celebrava doncs, el campionat de Lliga, però recordem que aquí doncs, només en puja un de Nacional Catalana i, per tant, tot es decideix el play-off i, per tant, doncs, veurem com acaba. També doncs, interessar la lluita per baix no?, amb aquest descens, no? Que bé, doncs, veient com està Roifa l'Alpicat, doncs, això podria ser una bona notícia per a aquests equips de baix, si l'Alpicat surt d'aquí. I més, si per exemple, de fet aquest cap de setmana tenim un Sant Cugat al Picat, que si el Sant Cugat acabés caient al descens, arrossegaria el seu equip de Nacional. Per tant, això també seria bona notícia en aquest cas pel Vendrell.
Doncs vinga, a veure
I comentar amb aquest Mollerussa que hi ha representació vilafranquina, el porter Ferran Manyer.
Exacte. Em vaig quedar parat el dilluns, fins ens van fer una mica d'embolic, perquè tanta celebració pensava, però si encara no han pujat. Vam tenir mig aclarir-ho, perquè hi ha el play-off. El
que cal dir és que n'hi ha tres de classificats, Mollerussa, Noia, Freixenet i Castellà, aquests ja tenen plaça segura.
I en falta un?
Falta un.
Doncs qui és el que té més números?
Hi ha Caldes, Ripoll, estan allà.
Bé, pues, a veure quina sort de pare. La Nacional Catalana Femenina, bon resultat del Patí en el seu desplaçament i en sa pagada de l'Igualada.
Doncs sí, el Patí Vilafranca es desplaçava a la pista del Sant Cugat, ha de ser una pista complicada, però que guanyava per 2-5, amb la qual cosa doncs, va donar una mica d'aire aquests 3 punts. Pel que fa a Vilanova, va perdre la pista del Cerdanyola 2-1. Si mirem la classificació, el Vilafranca ara encara està, té el play-off assegurat, està en 8a posició, recordem que hi ha diferents equips filials, amb la qual cosa aquests no compten, i el Vilafranca seria l'últim equip que tancaria aquest play-off. Ara el Vilafranca, com dèiem, està situat en 8a posició, amb 46 punts, i el següent equip que el persegueix, que és el 9è, que és l'Igualada Femení, amb 43. Veurem si amb aquestes poques jornades que queden, doncs el Vilafranca no falla i pot assegurar aquest play-off.
I ràpidament a la primera catalana, el grup dels equips de casa nostra, sí. Aquest sorprenent Sant Ramon 2, Vilafranca 7.
Sí, sorprenent, vam estar veient i bueno, el Sant Ramon, com si no hi fos quasi bé, desdibuixat, fora de puesto, corrent molt i generant poc, i el Vilafranca molt efectiu de cara a porteria i bé en defensa. Pues...
Destaco, independentment del resultat, l'ambient, pavelló, el que es podia... habilitar ple
habilitat.
I correcció
igual
al màxim.
Igual que la primera volta, sí.
Correcció al màxim i la despedida que hi va haver amb passillo de tots dos equips
A Roger Perales.
Perales, sí.
Doncs que tingui
Roger,
sort.
Un Roger que per motius personals ja és fora de viatge i ja ha marxat, ja no està a Vilafranca perquè per motius personals és fora.
Doncs destaquem aquest fet. Anem ja a la propera jornada, tot i que tenim molts noms. El Noia, direm Virgili.
Diuen.
Bueno, és un rumor.
Bueno, les xarxes són així, perquè avui, no fa gaires dies, posaven a la valla del Sant Cugat cap a Palau i resulta que ha renovat pel Sant Cugat. Vull dir que les xarxes no te'n pots enfiar fins que no estigui la cosa.
El que sí que confirmava, perquè l'Igualada ho acomiadava, a Canyadilles, que torna a Madrid.
I també diuen, les xarxes diuen, que Igualada va pescar per França un porter.
Un porter.
Doncs seguim a la propera jornada, Hockey Lliga, jornada unificada, dia 1, a un quart de vuit.
A un quart de vuit, sí. Aquí tenim Barça-Ribes, Calafell-Cerdanyola, Sant Just-Massanet, Liceo-Alcoi, Reus Deportiu-Lleida, Noia-Freixenet-Caldes i Igualada-Voltregà.
I anem... Hi ha algun partit per la tele, Jordi?
Sí, el Calafell-Cerdanyola, divendres, d'Hockey Lliga masculina, i dissabte de la Iberdrola tenim Palau-Cerdanyola, i diumenge tindrem, com que l'Hockey Lliga juga divendres, doncs diumenge tindrem, en aquest cas, el partit de Plata Nord entre el Lloret i el Manlleu.
Molt bé, partit interessantíssim. Anem al Nord-Plata, Jordi Raimon?
El Jaume té la Lliga Nord, la tens, Jaume?
Sí, anem per la Lliga Nord. Perdona. I aquí tenim Companyia de Maria Vic, Dominicos Jolaseta, Sant Cugat Alpicat, Jaiec Mataró, Lloret Manlleu, que és el que esmentava el Jordi, i Reus Deportiu Tordera.
I anem a la Plata Sud.
Aquí jugarà Sporting d'Alcoi Vilafranca, Alcorcón Alcobendas, Palafrugell Igualada, a Girona, Congrés, Barça Atlètic, Vendrell i Espanyol, Olot.
Doncs un bon cap de setmana a tothom, aquest cap de setmana llarg de hoquei, i que ens retrobarem el proper dimecres a l'apartat tècnic Joan Amat, Raimon, Jordi, Jaume, bona nit.
Bona nit a tothom, bona, bona setmana.
Bona nit.
Parlem d'hoquei amb Josep Gomà. Els dimecres, a 9:15 del vespre, tota l'actualitat de l'hoquei a Ràdio Vilafranca. Parlem d'hoquei amb Josep Gomà.